Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 27 de novembre, estem a punt d'acabar ja el mes. Són les 12:01 i avui, concretament dilluns 27, es pot observar la lluna plena de novembre. La millor hora per poder-la veure a les 10:15 del matí, però com que això ja ha passat, podran veure-la a partir de, durant tot el dia. També es diu lluna plena del castor i és perquè era el moment en el que els castors construeixen preses antes de l'hivern. També s'anomena la lluna de les gelaes, perquè hi ha una connexió històrica entre les primeres gelaes que solen ocorrir en este mes en l'hemisferi nord. Este terme reflexa la tradició agrícola i les observacions de la naturalesa que s'han vingut realitzant des de temps immemorials. La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal dedicat al robatori de vehicles de gamma mitjana alta en la Comunitat Valenciana i a Catalunya. Han sigut detingudes 8 persones i 20 vehicles recuperats. El grup criminal està altament especialitzat en robatoris i en tràfic il·lícit de vehicles. La investigació se va iniciar aquest estiu, quan la Guàrdia Civil va detectar un augment de robatori de vehicles en tota la província, principalment de dos marques molt conegudes. Els agents van iniciar una primera fase d'investigació on va ser detectat un grup criminal que tenia com a base la localitat d'Orpesa del Mar i que operava no sols en la província de Castelló, sinó en tota la Comunitat Valenciana, així i tot en Catalunya, aprofitant l'afluència de turisme en època estival. Després de laborioses tasques d'investigació, en la primera setmana de setembre del passat any se van realitzar 7 detencions, del present any, 7 detencions, practicant-se diversos registres domiciliaris i recuperant un total de 20 vehicles de similars característiques atents, que ronden un valor, estem parlant de vehicles, de 1 milió d'euros. I fruit de les detencions i registres s'han incautat inhibidors de freqüències, màquines de diagnosi, detectors de GPS, descodificadors de claus, connectors de centraletes, documentació falsificada sobre vehicles, plaques de matrícula falses, claus de garatge, diners en efectiu i diversos telèfons mòbils. Com ho feien? El que és el modus operandi? Pues el grup estava altament especialitzat en una distribució clara de tasques. Una era els encarregats de localitzar els vehicles d'interès, altres els encarregats de robar els vehicles i anul·lar els localitzadors, els GPS instal·lats pels fabricants, reconfiguren la centraleta i les claus i els deixaven, ells denominen enfriar en garats, aparcaments públics o zones residencials. Una vegada estaven enfriados els vehicles, un especialista borrava els números del bastidor dels vehicles i troquelava uns nous, aprofitant documentació falsificada d'origen suïssa, com els nous números de bastidors que anaven dotats de plaques de matrícules i documentacions d'aquest país als vehicles i els transportaven fora d'Espanya. Per a aquesta instrucció en els mercats europeu i africà. Principalment utilitzaven transports per carretera o en contenedors via marítima. Els vehicles eren anunciats en països europeus com a seminous en pàgines web de segona mà, per lo que el valor de venda dels vehicles substraïts era considerablement elevat i obtenint així el grup criminal numerosos beneficis. Va ser el dia 15 d'este mes quan se va produir la detenció de l'últim membre del grup que estava encara fugit des de la primera fase sent localitzat en Orpesa del Mar, al qual se l'ha incautat un vehicle d'origen també il·lícit, clar. Evidentment, ell també tenia un pa gastar-lo ell mateixa. En esta última detenció se da per desarticulada totalment el grup criminal que estava composat per 8 integrants. Ojo, 8 integrants que agarraven vehicles d'un valor en el mercat que rondava el milió d'euros. I 2 detinguts a Crevillent per 12 robatoris violents a ancians. Es decantaven per persones d'edat avançada que caminaven sense companyia i per carrers solitaris per assaltar-los amb gran brutalitat i robar els objectes de valor que portaven pel procediment de l'estiró. Els lladres espiaven a les víctimes potencials des d'un turisme de color negre amb matrícula italiana i xicotetes dimensions. Es decantaven per persones d'edat avançades que caminaven sense companyia i per carrers solitaris. Una vegada que seleccionava l'objectiu, un dels autors baixava del cotxe i s'acostava a preguntar-los qualsevol cosa, imagina't, posa el nom d'un carrer o fins i tot l'hora. Immediatament l'assaltaven amb una brutalitat. Els robaven els objectes de valor que portaven i mitjançant robatori amb violència o furt per estiró. Els agents van localitzar denúncies per robatoris comesos en totes les localitats al voltant d'Albàtera, Almoradí, però vaja, això passa sempre i passa en totes les poblacions. Cuidao portar objectes molt vistosos de valor que estiguen molt a la vista i sobretot freqüentar carrers que no passi molta gent. Els agents van interceptar el vehicle investigat i van detindre els presumptes autors, un home i una dona de 37 i 30 anys respectivament residents en Itàlia. Aquesta nit ha sigut una nit negra perquè la policia investiga com a violència masclista l'assassinat d'una dona de 25 anys i la seva filla ha sigut en Carabanchel. La policia va retirar per ordre judicial les mesures de protecció a la dona assassinada després de ser absolt en un procediment de maltractament al seu presumpte agressor que està hospitalitzat en estat greu després d'intentar suïcidar-se però clar, això sí, després d'haver-les matat. En aquest cas està investigat com a assassinat machista la dona i la xiqueta de 25 anys per ferides de... Perdó, la mare té 25 anys i la xiqueta té al voltant de 5 per ferides d'arma blanca i ha sigut en un immoble de Carabanchel, segons ha informat un portaveu d'emergències de Madrid. La dona comptava en protecció per estar registrada al sistema Biogen, però se va retirar les mesures fa un parell de mesos perquè ella va ser absolt en un procediment de maltractament. L'home de 26 anys ha sigut detès. Els sanitaris l'han atengut en la vivienda amb ferides d'arma blanca amb el coll i l'han traslladat a l'hospital 12 d'octubre amb pronòstic grave, ja que hauria intentat llevar-se la vida després de ferir mortalment en una arma blanca tant a la seva exparella com a la seva filla. Protecció Civil ha indicat que la xiqueta tenia ferides en el coll, mentre que la dona presentava ferides toràfiques en distintes parts del cos. El cos de la dona s'ha localitzat en el garatge, mentre que el de la menor i el de l'home estaven en el dormitori. La policia continua amb la investigació de l'assassinat, que, de confirmar-se, seria el 53 assassinat machista en el que va de l'any. En un primer moment, Emergències afirmava que la xiqueta en tenia 3 anys, però la policia ha determinat que la xiqueta té 5 anys. La policia va retirar per ordre judicial fa aproximadament 2 mesos les mesures de protecció a la dona assassinada a Madrid tras ser absolt en un procediment de maltractament al seu presumpte agressor, la seva exparella, segons ha informat fonts de la investigació. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha remarcat que en este nou crim ja en són 54 les dones assassinades en guany. I des de que n'hi ha xifres... 1.300. Bé, ja tenim aquesta primera cançó que ens han demanat els oients i és Corazones Rotos de Lola Índigo i Luis Fonsi.
Sé que te lo gastas todo en alcohol para sentirte mejor. El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró. Y es sobre la mesa, lata de cerveza, toda la promesa que te hizo sin algo verde. Ella se lo pierde, todo nos bebemos. Te acuerdes esas luces de colores pa' tu mal amor. Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus canciones. Yo te doy razones pa' que te olvides de ella. Nunca me equivoco, tan boba siempre mirando su foto.
Pa' abrir otra mío.
Por fuera no se te ve, pero está rota y yo lo sé. Pon de tu parte, que estoy para arreglarte. Sabes que nunca me fui, toda la vida atrás de ti. Ya la mucha
sobre la mesa, lata de cerveza, toda la promesa.
Estás a la 92.2 FM.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Conoces Can-Em? Can-Em no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Em es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.canem.shop.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Última hora. Marza en Vila-real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Vila-real con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
A Imprenta Llorens podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorens.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
Arriba la Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964 52 02 71. Y si lo preferís, te porten a casa.
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa. Y cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964 83 83 02.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Centro Varilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Llegan los qué, los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Nos encontrarás en Avenida Francia 60, Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days. Y ahora disfruta de los Wow Days hasta el 25 de noviembre.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido.
Miren, mireu, m'acaben de dir una cosa que em pareix una reflexió boníssima i vaig a compartir-la amb vostès, amb vosaltres. Diuen que quan un o una té preu, cada vegada val menys. No sé si vos ha passat alguna vegada, però quan vos poseu preu, cada vegada valdreu menys.
De ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad, por dejar de sentirme en soledad. Hacerme tuyo. Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu ser, y dejar de sentirme en soledad para hacerme tuyo. Háblame de ti.
Y ahora tenemos aquí en Radio Villarreal, en el estudio de la 92.2 de la frecuencia modulada, a Pepe Lloveles, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
Buenos días a todos.
Mire, vamos a abordar el tema que nos ha tenido tan pendientes estos días. Estábamos pendientes de si aprobaban la prohibición o o hasta dónde llegaba esa prohibición del uso de fitosanitario. Bueno, pues finalmente no se aprueba esa cantidad de fitosanitarios que querían reducir en el campo. Finalmente no se aprobó, ¿no?
Efectivamente, el día 22 de noviembre, hace menos de una semana, se votó en el Parlamento una propuesta de la Comisión presentada por una eurodiputada de los Verdes, Sara Wiener, que fue rechazada por 207 votos a favor, 299 en contra y 121 que se abstuvieron. A partir de ahí, hay que tener en cuenta que la propuesta de la Comisión era en relación al reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios. Este reglamento era una de las patas fundamentales sobre las que se está desarrollando el Pacto Verde Europeo, a través de toda una serie de legislación. Entonces, esto ha sido rechazado y a partir de ahí la curiosidad está en que todos ganan, como siempre, todos se han congratulado. Unos dicen que gracias a la presión que hemos hecho sobre los eurodiputados españoles, otros dicen que gracias a que hemos apoyado al campo español. Lo que pasa es que las mentiras son muy cortas. Y si acudimos a las fuentes, son más cortas aún, porque lo que yo voy a decir es irrebatible. Si vamos al acta que nos habla de los resultados de las votaciones nominales al respecto, nos damos cuenta de que a nivel europeo, básicamente, votaron a favor de la proposición de aprobar el reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios, mayoritariamente el Partido Popular Europeo. En algún periódico hemos oído que gracias al Partido Popular no se ha aprobado, pues mayoritariamente el Partido Popular Europeo votó a favor. Mayoritariamente los liberales, entre los que concretamente el partido Renew, en el que está Ciudadanos, votó mayoritariamente a favor. Hubo diputados del Grupo Socialista, concretamente solo dos,
sí,
pero una de las personas que votó a favor es la eurodiputada Clara Aguilera, a la que yo oí hace menos de un mes en una videoconferencia en Villarreal el apoyar el que hasta que no hubiera armas adecuadas para combatir las plagas era una barbaridad el reducir. Pues, señora Aguilera, usted ha votado a favor. Y no me lo puede desmentir porque estoy mirando el acta de los resultados de las votaciones nominales. ¿Quiénes votaron en contra? Votaron en contra, digamos, que mayoritariamente el grupo de conservadores y reformistas europeos, el grupo socialista, y paradójicamente el grupo de izquierda y los verdes. Paradójicamente digo, porque esta proposición,
claro,
estaba presentada por los verdes.
Es que me está descolocando con estos datos que usted tiene.
Y estaba presentada, concretamente, lo había dicho antes, por la eurodiputada austriaca Wiener, que se abstuvo en la votación de una propuesta presentada por ella, no votó a favor. A mí esto realmente me descoloca. Nos han hecho un favor, no sé por qué han votado así, habrá que seguir por qué demonios han votado así. Hay una parte de la votación que yo creo que nos interesa más aún. ¿Qué hicieron nuestros eurodiputados?
Claro.
Los eurodiputados españoles. Votaron a favor 10, en contra 14 y se abstuvieron 31. De los que estaban presentes y pudieron votar, falló alguno, porque en total somos 59 y esto suma 55.
¿En contra de la aprobación?
Votaron a favor de la aprobación.
¿De la aprobación?
Concretamente, dos eurodiputados socialistas, Clara Aguilera y Ruiz de Vesa, votaron también a favor todos los eurodiputados del Grupo Ciudadanos y un eurodiputado del PNV. Votaron en contra. Es decir, votaron favoreciendo las tesis que hemos defendido desde siempre, desde Alif. Todos los eurodiputados de Vox, un eurodiputado de Junts, un eurodiputado o eurodiputada de Ciudadanos, una del PSOE, concretamente de Baracaldo,
sí.
Todos los de la izquierda, concretamente de Podemos, de Izquierda Unida y Anticapitalistas, y votaron también en contra la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego y los dos de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué hicieron el resto? Es decir, prácticamente todos los de el Partido Popular se abstuvieron. No estuvieron a favor. Es cierto que se desmarcaron del Grupo Popular Europeo, pero no se atrevieron a apoyar, como he leído en algún medio de información, a apoyar las tesis que defendíamos desde prácticamente todo el campo español. Y votaron también, como abstención, prácticamente todos, salvo los tres que he dicho antes, del Grupo Socialista. Estos se unieron, curiosamente, a los dos que están no inscritos, como Possantí y Puigdemont. Es decir, que se alinearon, el Partido Popular y el PSOE se alinearon con los dos eurodiputados de Junts que no están inscritos. Entonces, esta es la única verdad que hay. ¿Por qué? Aquí surgen varias preguntas. ¿Por qué los eurodiputados españoles, en vez de defender las tesis del campo español, se han abstenido? ¿Por qué no se han atrevido a apoyar rechazando el reglamento? ¿Por qué la mayoría de eurodiputados del Partido Socialista no han apoyado las tesis del campo español? Esa es la única verdad y desde aquí lo único que estamos defendiendo es la verdad. Efectivamente, tendremos que estar vigilantes. Se ha rechazado el reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios que perjudicaba absolutamente, y eso estaba definido por muchísimos informes, perjudicaba a la agricultura y a la ganadería europea. Es un paso que favorece a la autonomía alimentaria europea. A partir de ahí vamos a seguir vigilantes porque la pelea no acaba.
Pero mire, a mí me ha dejado un poco confundida la gente que ha votado a favor de que se prohíban los fitosanitarios, normal, pero la gente que ha votado en contra de la reducción me ha dejado un poco sorprendida. ¿Qué quiere que le diga?
Pues literalmente, y podríamos dar todos los nombres
Sí, todos sí. Además, estoy viendo que tiene usted
todos los nombres,
la documentación,
tanto a nivel europeo como a nivel español. Concretamente, los tres diputados verdes, la diputada Miranda del Bloque Nacionalista Galego y los diputados Ribay, Giner y Solé de Esquerra Republicana. Y por parte de Podemos, Izquierda Unida y Anticapitalistas, Pineda, Rodríguez Palop, Urbán Crespo y Villanueva Ruiz.
Dígame, ¿usted se esperaba esto?
Yo, sinceramente, me he descolocado porque creía que los principales
actores,
partidos españoles estaban con el campo español, y esta votación demuestra que ni saben ni contestan.
¿Está refiriéndose al Partido Popular y al Partido Socialista?
Exactamente. El Partido Popular Europeo, mayoritariamente,
sí.
Ha votado con nombres y apellidos.
Sí.
Y es que esto está sacado de la propia de la propia acta del resultado de la votación nominal del día 22.
Que es pública.
Entonces, a partir de ahí, yo creo que tenemos la obligación de que la gente esté de verdad informada. Uh-huh. y que por mucho que haya prensa, es que yo he visto artículos de prensa en el que los eurodiputados españoles se han puesto al lado del campo y no se ha aprobado el reglamento que reducía el 65% el uso de fitosanitarios. Ahora, habrá que preguntarse, y habría que preguntarles a ellos,
claro,
el por qué.
Dicen una cosa y hacen otra.
El por qué tú presentas un reglamento y ni siquiera la persona que lo ha defendido lo apoya.
Sí, a mí me preocupa más la persona que te dice que va a defender algo y luego
no lo defiende.
Exacto, a mí esto me preocupa mucho. Porque en función, yo estoy convencida de que cantidad de ciudadanos, después de haber hablado con el político en cuestión, que entiende que va a defender sus intereses y que el político le dice que va a defender sus intereses, llega el momento de la votación y ahí está con nombres y apellidos, además es un documento oficial y público, y no ha ocurrido así.
Entonces, hay que destapar también las mentiras y hay que decir a cada uno que por tus hechos te conoceremos, no por tus palabras. Y esto, Susana, son hechos.
Hechos. Esto es lo que realmente después, esto es lo que legisla, es decir, imagínese que esta gente que ha votado en contra no lo hubiera hecho. Hoy tendrían ustedes un 65% de reducción.
Tendríamos un planteamiento de
reducir, fitosanitarias.
De reducir y nada, hasta el 2030, claro, dejarnos sin armas para combatir enfermedades.
Claro, y a todo esto, es decir, ustedes no tienen ningún problema de cambiar un arma por otra siempre
que haya armas.
Claro, para poder combatir las plagas. Estados Unidos,
sí,
anula la prohibición del clorpirifos. Ojo la decisión que ha tomado.
Esa es una noticia que casi todos los que nos están escuchando puede conocer, pero a mí me gustaría entrar en algo más, en cuáles son las razones por las que un tribunal ha anulado la prohibición del clorpirifos impuesta por la EPA, que es la Agencia para la Protección del Medio Ambiente. ¿Verdad que suena muy bien, Agencia para la Protección del Medio Ambiente?
Sí, claro.
Hemos de estar apoyando a quien dice que nos protege. Pues yo creo que es esta sentencia nos destapa el que hemos de dudar de casi todo lo que nos están diciendo. Porque si entramos concretamente en Estados Unidos, el sistema judicial, yo no lo conozco, pero a la vista de esta sentencia he buscado alguna cosa. Si leemos la noticia, dicen que el Tribunal Federal de Apelaciones del Octavo Circuito ha dictaminado en este mes de noviembre que la agencia, ¿qué es el Tribunal Federal de Apelaciones del Octavo Circuito? El territorio está dividido en una serie de zonas, y cuando habla de Octavo Circuito es simplemente el Tribunal de Apelación de una zona concreta y determinada de Estados Unidos. Entonces, se basa en que la Agencia para la Protección del Medio Ambiente no cumplió la ley al revocar la autorización del uso del clorpirifos, prohibiendo de facto el uso de ese fitosanitario. Dice que la decisión de la EPA fue arbitraria y caprichosa, por lo que accedemos a, a las peticiones de revisión y anulamos su orden, ha declarado el tribunal. A mí esto me hace temblar, Susana. Estamos hablando de algo que también tenemos en la Unión Europea, en los burócratas de Bruselas, que ni saben ni contestan, y además parece que tienen razón y hablan ex cátedra y todos son dogmas. Y tú sabes que nosotros estamos defendiendo que los dogmas, que sean voluntarios y para la religión, el que quiera era creer que crea y el que no crea, pero que es, en las cosas de este tipo los dogmas no nos sirven. Y esos informes científicos que nadie sabe si son de parte o no son de parte, y desde luego no tienen ninguna transparencia, nos pueden llevar a esto, a que las decisiones de esos organismos o de esas agencias supranacionales sean arbitrarias y caprichosas. A partir de ahí, vais a permitirme que yo dude de muchísimas de las cosas que nos están imponiendo y que nosotros estamos diciendo que es porque sí. Porque sí, cuando además dice que la agencia ignoró las pruebas científicas que demostraban la seguridad del fitosanitario. Es decir, tú pones o miras la parte del informe que refrenda tus tesis, pero no lees las que te dice que de seguridad respecto a lo que estás hablando, nada de nada. Entonces, a la vista de esto, presupone que, aparte de que dice que el clorpirifos es en muchísimos cultivos, en los 11 cultivos que pasaron los requisitos de evaluación de riesgos de la EPA, incluidos entre ellos los cítricos, que el clorpirifos es una herramienta fundamental para los productores de cítricos en la protección de los cultivos ante diversas plagas dañinas. Y dice el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos: la administración Biden, lo que pasa es que este ya es un político, no es, pero dice que la administración Biden antepuso la ciencia política a la ciencia pura para ganarse el favor de los grupos activistas al emitir una norma final para revocar todas las autorizaciones para el clorpirifos. A mí me gustaría que me explicaran qué es eso de la ciencia política, porque lo de la ciencia pura puedo entenderlo, pero ¿hay una ciencia política? ¿Qué es la ciencia a la que me acojo con informes de parte para que me digan que lo que yo voy a hacer está soportado por informes científicos? A mí, de verdad, no es que me alegre porque han anulado la prohibición del clorpirifos, que ha sido también en nuestra zona un fitosanitario de máxima utilidad y absolutamente necesario. A mí lo que me preocupa son los porqués de la sentencia, en el que las decisiones de estos organismos fueron arbitrarias y caprichosas. ¿Qué no está ocurriendo en Europa? Tenemos derecho a preguntárnoslo, por lo menos.
Sí, yo añadiría lo de, entiendo que sea caprichosa y arbitraria, el que pasa que yo añadiría, o interesadas.
Sí, es lo que te he definido. Tú dime, ¿quién es el que emite el informe? Yo te diré el resultado del informe. Porque si tu fuente de información son organizaciones ecologistas, defenderán sus tesis. Si son organizaciones de productores, razonarán otras alternativas. Porque lo que no se puede, respecto al uso de medicinas o al uso de alimentos, es dejar sin armas lo que son soluciones para las enfermedades o para la alimentación en este caso de las plantas.
Claro, si entrábamos en ese tema, hablaríamos también de las medicinas de las personas, no, y demás.
Es que es lo mismo.
Es lo mismo.
Es lo mismo, Susana.
Vamos a avanzar y vamos a hablar de... El nuevo conseller Aguirre tenía una... Había dentro del gobierno del Botanic una subvención para la promoción de los cítricos de 1 millón de euros, y el señor Aguirre ha dicho que esto entiende que no sirve para nada porque solo habían utilizado 500.000 euros en promocionar el cítrico valenciano.
Vamos a ver.
Sí, esta información es la semana pasada.
No hay peores mentiras que las medias verdades. Ahí, efectivamente, había 1 millón de euros.
Sí, sí, una partida de 1 millón de euros.
Que de una forma u otra había estado negociada de forma que el 50% dependía de Presidencia, uh-huh, y el 50% dependía de la antigua Consellería de Agricultura, Transición Ecológica, etcétera, etcétera, que tenía un presupuesto correspondiente a muchas cosas. Vienen elecciones sin haberse consolidado ese acuerdo. Entonces, resulta que el presupuesto es otro y simplemente no hay dinero para lo que decían que iban a acordar el anterior gobierno, el que se llamaba del Botanic. ¿Era para promocionar los cítricos valencianos?
Sí, claro.
¿Dónde?
Bueno, en teoría era dentro y fuera del territorio español, incluso incluyendo la comunidad valenciana también, ¿eh?
En la práctica era para promocionar los cítricos dentro de la comunidad valenciana, uh-huh, y además los cítricos que se habían comercializado a través de la IGP Cítricos Valencianos. ¿Qué es la IGP Cítricos Valencianos? Es un organismo que ya está muchos años funcionando, que debería debería tener un tamaño en consonancia con los años que está trabajándose, y que efectivamente, si tú miras, por ejemplo, el registro de almacenes que están inscritos en la IGP Cítricos Valencianos de la provincia de Castellón, pues te puedo decir que está Bagú, está Cocalni, está Frutinter, está Sorli, está Llussar, está Torres, está Serifruid, está San Alfonso, hay muchos. Mi duda es por qué. Probablemente porque cuando tú acudes a cualquier ayuda o a cualquier cosa, te dará alguna puntuación. Pero a mí me gustaría quedarme en otro dato, que también es un dato que se puede contrastar. Decimos que hay en la comunidad valenciana pues del orden de 3 millones de toneladas de cítricos. De esos 3 millones de toneladas de cítricos, ¿sabes cuántos se comercializan a través de la IGP Cítricos Valencianos o con la IGP Cítricos Valencianos? En 2022... exactamente 16.965 toneladas, representan el 0,57% del total. Es cierto que miras un titular y te dice: la comercialización a través de la IGP Cítricos Valencianos ha crecido un 27%, y da la sensación de que si ha crecido un 27% será lo que será. Pero si lo miras globalmente, representa en 2022 exactamente el 0,57%. Entonces, vamos, primero, podemos tener presupuesto o no tener presupuesto. Podemos asignarlo a todas los cítricos valencianos o a una parte de cítricos valencianos que están incluidos dentro de algo por lo que quieren hacernos pasar también, pero que a la hora de la verdad, después de muchos años, solo el 0,57% aproximadamente está. Pero yo diría más aún: los mismos que están ahora diciendo y reclamando que por qué no se ha dedicado 1 millón que ojalá se dedicara, ojalá se dedicara mucho más y ojalá se hiciera muchísima promoción. Pero los mismos que ahora están reclamando el que no se haya consolidado ese millón son exactamente los mismos que no hace muchos años rechazaron dentro de Intercitrus, rechazaron una promoción en toda Europa en la que había una aportación de la Unión Europea del orden de 80%, el 20% tenía que aportarlo el sector. Entonces, los mismos que hoy, las organizaciones agrarias que hoy están atacando a quien ha sucedido a la consellera de Compromís, que por eso nunca se han opuesto a nada de lo que hiciera la consellera de Agricultura de Compromís. Ahora, yo no defenderé ni a nadie que crea que no lo haga bien. Pero evidentemente, si ahora atacan es porque no está Compromís en la consellería. Pero a mí que me expliquen el por qué en su momento rechazaron una ayuda del 80% de la Unión Europea para hacer promoción de los cítricos europeos en toda la Unión Europea.
Pues Pepe Llop, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Si tú has podido ver el silencio llorando cada atardecer, háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad, por dejar de sentirme en soledad, para hacerme tuyo. Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu ser, y dejar de sentirme en soledad para hacerme tuyo.
Estas navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras, y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas, con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou, en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12 55 Villarreal.
Mire, l'incendi a l'Hospital de Llíria que obligava a evacuar dues plantes va ser intencionat. Tots els indicis arrepleguen per la Guàrdia Civil, arreplegues per la Guàrdia Civil apunten a un foc provocat i originat en una estança de la unitat de psiquiatria. L'incendi que es va produir ahir per la vespa de l'Hospital de Llíria al Camp del Túria va ser intencionat. Això ho assenyalen tots els indicis recaptats per la investigació de la Guàrdia Civil, segons ens han informat la Comandància Provincial. Un foc provocat en el centre sanitari és la hipòtesi principal amb els treballs a l'hora d'ara des de la part judicial i policial. El sobresalt va ocórrer poc abans de les 6 de la vesprada. L'arma va saltar en la unitat de psiquiatria en una de les habitacions de la cinquena planta i les flames s'escampaven ràpidament pel recinte i obligaven a evacuar els pisos sencers. A més, la direcció va haver de traslladar 18 pacients a altres centres de València per ubicar-los i es va configurar 23 més del quart pis de l'àrea de medicina interna. El foc no va causar ferits, però va ser aparatós i va caldre fins de 6 dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València per extingir-lo després d'hores i hores de faena. Fons de la Conselleria de Sanitat han informat avui que a 15 dels malalts evacuats els han portat a l'Hospital Arnau de la Vilanova de València, i els altres restants a la FE. Responsables del departament que dirigís Marciano Gómez han revisat l'estructura de l'hospital juntament amb els tècnics de manteniment i els bombers i confien que el centre recuperarà la normalitat dins d'un parell de setmanetes.
Making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me in.
The small, the show.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¡Las cuatro! ¡Ay! Solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Conoces Can-Em? Can-Em no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Em es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Yeah, yeah. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia.
Irene Herrero, del grup municipal Vox de l'Ajuntament de Vila-real, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Divendres van tindre ple i vostè va presentar dos mocions.
Tres.
Ah, tres, bueno, dos.
Dos i una per urgència.
Clar, dos la teníem tots i la d'urgència la vam tindre una vegada vostè va presentar, estava el ple en marxa. Uh-huh. Una era sobre el gos rater.
Correcte.
Quin gos més bonic ho tenim, eh?
Clar, és que és el gos de, el fusterier de Vila-real de tota la vida. Jo ja de ben menudeta ja veia els gossets, el gos rater en els iaios que se'ls emportaven a l'horta a collir les taronges, a caçar, a tot.
Són molt sabuts.
Són molt sabuts, molt intel·ligents.
Unanimitat.
Unanimitat.
Jo el que passa que dir-lo és molt bonic perquè tots en casa hem tingut un gos rater, tots en casa, i això s'ha de posar en valor.
Correcte.
I després em va a la polèmica total. Vostè presenta un rebuig a l'amnistia, és a dir, vostè no vol ni sentir-se parlar de l'amnistia, vostès, no?
No. Nosaltres estem en contra totalment, però totalment de l'amnistia. I mos va saber molt de mal perquè no va eixir endavant, perquè tant Compromís com el PSOE van votar en contra, és a dir, apoyen l'amnistia. Apoyen és que els valencians siguem una ciutat, un municipi, una comunitat de segona. Perquè la primera, evidentment, és Catalunya i la comunitat valenciana són la segona. Però jo crec que la gent no té clar el que vol dir amnistia. Perquè jo no li trobo sentit que ho apoyen. La gent tindria que tindre clar que l'amnistia és que van a perdonar a persones que han delictit. Però ja no és que les perdonen, és que els desapareixen totes aquestes causes, com si no hagueren fet res. I ahir va una pobra persona que li fa falta per menjar i que té que furtar en el supermercat, i això se li queda, i aquest delicte se li queda ahí. És a dir, una persona va furtar panyals pel seu bebè perquè no pot pagar-los i se li quedarà en l'expedient que aquesta persona ha furtat en un supermercat de panyals. I una altra persona que ha pogut robar milionaires i fer tot el que han fet en Catalunya i els referèndums i tot el que han fet, i els ho van a borrar tot. Com si no haguera passat mai. No apareixerà per cap puesto. Això és molt greu. Això és molt greu. I això és el camí que està agarrant este Pedro Sánchez que tenim de president.
L'alcalde, nosaltres estem fent el ple en directe, i ell dia que no mai... No el poden acusar de ser sanchista.
Jo no l'acusé de ser sanchista, però en este cas tampoc m'esperava que a la ciutat de Vila-real mos deixara a l'altura que mos va deixar apoyant l'amnistia.
I com sempre, quan arriba el 25 de novembre, Vox torna a ser polèmic. Hi havia una moció conjunta dels grups socialistes populars i Compromís del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona, i vostès van votar en contra.
Bé, nosaltres sempre hem votat en contra des del primer dia, i sempre és la mateixa explicació, sempre, tots els anys. Per a nosaltres és tot violència, la violència no té gènere. Nosaltres estem en contra de tota la violència, siga a dones, siga a homes, siga a xiquets, siga a persones grans. Sempre ho hem dit i sempre ho seguirem dient. I és el que es vaig explicar esta vegada en el plenari, una cosa que havia canviat. La llei del solo sí és sí, tan orgullosos que estan d'ella i no està donant resultats. Què estan apoyant? Què volen reivindicar? Si estan canviant les lleis i van a pitjor? Si cada vegada n'hi ha més violència contra la dona? Nosaltres no estem dient que no n'hi hagi violència, al contrari, estem dient, senyores, les lleis que estan fent i tot el que estan modificant no és correcte perquè cada vegada n'hi ha més violència contra la dona.
Mire, jo li dic, vostès volen derogar la llei de la violència de gènere i canviar-la per una llei de protecció de dones i famílies.
Correcte. Correcte, és que...
On està la diferència?
En principi, ja estem agafant a tota la família, no la dona i avant. Què vol dir això? Que quan algun membre de la família ferís a la mare, en este cas, perquè estem parlant de la dona, no és llevant, no és sols la mare la que s'emporta ixe dolor. Tota la família que està envoltant-la, tant els fills com els pares d'eixa mare, és a dir, els iaios, els nens, tota la família, els tios, nebots, tots, a tots els han ferit. Perquè si a mi li pegaren, ja ficant-me com a exemple, a algun familiar meu, és com si me pegaren a mi. Per què? Perquè per a nosaltres la família és la base. Per tant, no és ferir a la mare o agredir a la mare. Estàs agredint a tota la família en general.
En este cas, lo que vostès, en la nota de premsa me posa que vostès demanen cadena perpètua per a violadores i assassinos. Ho diuen en masculí?
Perquè estem parlant de la violència contra la dona. Estem parlant de la violència contra la dona. Per tant, l'agressor, nosaltres demanem cadena perpètua. Normalment, si tu estàs parlant de contra la dona és perquè l'agressió l'ha fet a un home. Si és que nosaltres això no ho dubtem.
Clar, és que...
Nosaltres això no ho dubtem. Una altra cosa és que vulguin després modificar o girar les nostres paraules. Nosaltres sí que reconeixem que n'hi ha violència contra la dona.
Esta nit ha passat, per exemple, en Carabanchel.
Efectivament. Però també fa menys d'un mes una mamà va agredir els fills. I això no és en premsa. I això també és violència. Què passa, que aquesta violència és menys? No. Aquesta violència és igual. I això és el que nosaltres volem que se vegi i que se demostre. Que tota la violència és igual. Siga contra qui siga i vinga d'on vinga.
I, clar, esta sí que vostè me diga que va presentar una tercera moció. I aquesta tercera moció era una moció que vostès presenten per urgència i és una comissió d'investigació.
Correcte, sí. Nosaltres ja portem des de Vox més de 10 mesos, és a dir, des de la legislatura passada, quan vam veure que se van muntar els cofres per al Vilabici, vam veure que era un material que no estava homologat ni estava certificat i vam començar a demanar explicacions a l'equip de govern, que eren els responsables. En aquell temps, qui ho portava era el regidor de Mig Ambient, que era el d'Unidas Podemos, que ara ja no està, i ell va estar en evasives i dient-me ho pot trobar tot en el portal de transparència, i no estava, evidentment no estava, i no va voler donar-me ni facilitar-me cap tipus de documentació. Quan ara la legislatura nova, Unidas Podemos no va entrar i va passar a portar-ho a urbanisme. Jo ho vaig tornar a sol·licitar. Jo tots els plenaris demanava la informació. Demanava que me donaren el certificat de la Comunitat Europea, que estava tot homologat, que era tot correcte, perquè tot això estava adjudicat. I sí que és veritat que quan va passar a urbanisme me van facilitar documentació, però no estava tota la documentació. Jo seguia demanant, me falta documentació, me falta documentació, me deriven als funcionaris. Vaig estar parlant amb diversos funcionaris i a fecha d'avui jo he demanat la documentació i el que fan és passar-me de departament en departament i ningú me facilita aquesta documentació que me falta. Per tant, l'única opció...
I no li aporten coses noves, dir, vostè passa de departament en departament i tot el món li diu el mateix o li donen coses?
No, cap departament de dins de l'Ajuntament m'ha donat res. Han anat passant-se d'uns als altres, a això no ho porto jo, ho porto a tal departament, anem al departament, això ja no ho tinc jo, ho té tal... La qüestió és que la forma més ràpida de que mos puguen solucionar a tots els ciutadans de Vila-real què és el que ha passat en el Vilabici és fer una moció d'un d'això d'investigació, una comissió d'investigació. Ahí estarem tots els partits que estem ara representats en l'Ajuntament. Per tant, tots els ciutadans de Vila-real estaran ahí representats cada un per qui ha votat i se podran enterar tots de què és el que està passant i el que ha passat en el Vilabici. Perquè ara no sé si s'ha donat compte, però després de aconseguir els 9 mesos que reconegueren que no estaven homologats, ho han retirat. És a dir, i aquest servici tindria que estar ja en funcionament des de fa més d'un any.
Vostè m'ha dit que, més així no ho vam veure, voten tots a favor d'aquesta comissió d'investigació.
Sí, van votar tots a favor.
Clar, però mire, antes vostè m'ha dit allò de ho portava Unides Podemos i ja no està. Ara serà això de, bueno, és que ho portava aquesta persona i jo no ho sabia, ell va prendre aquesta decisió i jo m'ho he trobat. Ara qui és la culpa? Qui és el responsable? Si s'ha hi ha hagut una inversió i s'ha gastat uns diners...
El responsable és el que ha firmat el contracte d'adjudicació. El responsable és el que ha firmat el contracte d'adjudicació.
Vostè ha vist qui ha firmat el contracte d'adjudicació?
Sí, el senyor alcalde.
Val. Això era algo que me preocupava. Altra cosa que vull preguntar-li. Quan veuen aquesta comissió d'investigació, es sorprenen?
Bé, jo la vaig entrar a les... La vam entrar per registre a les 8 i mitja del matí. És a dir, que ells quan van arribar, tots els concejals, quan van arribar al plenari, ja sabien que això estava presentat. Llavors, no sé si es va sorprendre o no. Sí que és veritat que en el plenari va entrar després com una moció més per urgència.
Sí, però
ja
en un moment, antes d'entrar, no hi ha ningú comentari que li fan a vostè?
No. No, jo suposo també que algun partit s'ho podria esperar perquè, com ja li dic, porta quasi un any darrere del tema i sempre tots han sabut, perquè jo no mai ho he amagat, que no se m'ha facilitat la documentació que jo sol·licito.
Segons l'alcalde, això retrasarà la posada en marxa del Vilabici.
Això no té res que veure, això és una comissió d'investigació per veure què és el que ha passat, però paral·lelament el servici pot, si estarà tot legal i correcte, podria ficar-se en marxa. Això és una excusa perquè no saben com eixir, perquè no tenen cap solució. La solució que n'hi ha és borrón i cuenta nueva. I això és l'única solució que n'hi ha. Borrón, no se poden fer modificacions,
clar, no, però
a un contrat.
A veure, borrón i cuenta nueva, entonces el que s'ha invertit fins ara?
Pues això, per això és la comissió d'investigació, per saber què s'ha invertit, quantes despeses han hagut i què és el que ha passat realment. Això és una comissió d'investigació, el poder investigar si a mi, com a concejal, no m'ho han volgut donar o no m'ho han pogut facilitar, no ho sé, en una comissió d'investigació, sí que tenim dret a que mos ho faciliten tot i a que mos ho donen tot, ja no a Vox, sinó a tots els partits que tenim representació en l'Ajuntament.
Per cert, el préstec no va entrar al ple, és a dir, el préstec que en principi se volia demanar en l'anterior ple ordinari, no ha anat a ple, no els han preguntat res.
No, de fet ja en la, quan mos van enviar pa convocamos ja no estava en el ple, ja no anava com a punt de ple. El que ha passat, pues li ho tindrà que preguntar a l'equip de govern. No, jo no ho sé.
A vostès els pregunten no antes d'anar al ple si estan d'acord, si presenten el préstec.
A nosaltres es van preguntar com estava el tema i Vox, evidentment, faltant-li la documentació que va sol·licitar fa tres mesos, i que encara no se'ns ha facilitat, evidentment el vot de Vox no ha canviat.
La regidora d'Hisenda, Sabina Escrig, va demanar disculpes públicament perquè pensava que tenien vostès tota la documentació i me va assegurar que ja estaven donant-li la documentació que els faltava.
Mire, Susana, la documentació que ens han donat no té res a veure en el préstec, val? La documentació
sí, no,
que ens han facilitat.
Clar, jo em referia a vostès, a veure, en principi volen veure l'estat de comptes de l'Ajuntament.
Correcte, l'estat d'execució.
Entonces, Sabina va vindre així i va dir, mire, ho sec molt, és veritat, tenien raó, ells no tenien tota la documentació, anem a facilitar-li la documentació. La tenen ja?
No. Mire, Susana, ella sabia que aquesta documentació no la teníem, val? Jo, de veritat, que li agraïs que el que haig de demanar disculpes, però són unes disculpes a mitges, perquè ella sap que nosaltres estàvem demanant l'execució del pressupost, les factures que estaven pendents de pago i que s'havien firmat, i les factures ADO, és a dir, les factures que estan dins de l'Ajuntament però que encara no s'han firmat perquè se paguen. Val? Això ho porta ella. Ella porta Hisenda. Ella sap si mos ha facilitat i sa documentació o no mos la facilita. A mi el que vinga a dir-me, jo demane disculpes perquè no sabia que aquesta documentació no la tenien, mentira, perquè aquesta documentació mos la facilita vostè. si vostè no m'ho la facilita, sap que no la tenim. Per tant, jo agraïda de que demanarà disculpes, però unes disculpes a mitges i disfressades. Perquè aquesta documentació, a fecha d'avui, no la tenim encara. Per tant, a mi no podien entrar-me el demanar un préstec d'un 1.300.000 a un plenari quan ja van votar que no perquè ens faltava aquesta documentació i ens segueix faltant. La documentació que ells ens han facilitat, val? La documentació que ella diu a partir d'ara vaig a facilitar, són fulles d'Excel, algun informe, és veritat, algun informe oficial, però fulles d'Excel de els 25 punts que eixien en el famós periòdic mediterrani al dia següent de dir no anem a poder fer tot això perquè l'oposició mos ha bloquejat el poder sol·licitar un préstec. És a dir, la documentació que mos han donat és això, fulletes d'Excel que els meus fills poden fer en casa perfectament. N'hi ha algun contrat, no vaig a dir mentires, n'hi ha algun contrat firmat i n'hi ha intencions i propostes d'aixòs 25 punts. Però l'altre són tot fulles d'Excel. Com si tu agarres una Excel i feres esquadrets, titular i importe, titular i importe. Que en realitat tampoc serveix per tant i tant, no? A mi que me diguen, tenim 25, estos 25 projectes, no van a poder-se fer en Villarreal. Dóna'm el pressupost com a que tu això ho tens confirmat, com a que tu anaves a executar-lo i no vas a poder-lo executar perquè jo t'ha tombat el demanar un préstec. Però a mi el que me dones una fulla d'Excel i me digues aproximadament això val tant i aproximadament això val tant. Aproximadament? Jo no treballo en aproximacions. Jo treballo en pressupostos tancats. I l'Ajuntament deu de treballar en pressupostos tancats. És més, deu de treballar en tres pressupostos com a mínim. I comparar i després triar quin és el pressupost que més s'ajusta.
Vostè té la sensació de que no els tenen en compte?
Jo tinc la sensació de que se pensen que som tontos. I jo crec que estem demostrant tota l'oposició que així ningú és tonto. Jo crec que ells deurien ficar-se ja dins del cap que no estan governant en majoria conforme estos últims 12 anys. Que són menys, que són més l'oposició. I que l'oposició, ara volem saber números. Des d'ara, ells, com eren ells els que manaven, així en premsa el dia antes del plenari, demà aprovarem això. Claro, tenien majoria. Ells segur que ho aprovaven. Ara això no podem fer-ho. Ara tenen que parlar en tots els grups. I és el que ha demanat. Això que diu Pedro Sánchez, de estem governant nosaltres perquè és el que ha volgut el ciutadà, perquè és el que ha volgut d'Espanya. Doncs pues així ell s'ha d'acoplar a el que també ha volgut el ciutadà de Vila-real, que és que tinga que parlar en l'oposició perquè les coses isquen endavant.
Mire, la nota de premsa que es va enviar així a Ràdio Vila-real li llix textualment. El ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat amb el suport de tots els grups municipals una declaració institucional per a demanar a la Generalitat Valenciana la inclusió en els pressupostos autonòmics del 2024 d'infraestructures i mesures necessàries per al desenvolupament de la ciutat. La proposta unànime reivindica un total de 44 projectes i accions per ajudar a l'economia productiva i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Correcte.
Està d'acord?
Sí, 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 totalment. De fet, ho van firmar tots els partits, nosaltres vam estar d'acord, vam estar mirant-los i ens pareix bé. El que sí que vull dir que ens va xocar prou és que en 12 anys ell no ha pogut fer res i ara vol que ara que governa el PP i Vox que en 4 anys se facin aquests 44 projectes. També és algo surrealista. Evidentment, nosaltres ho firmem, ho apoyem i el que anem a intentar és que per part de Vox se puga fer el màxim possible, però que tinguem també en compte que tots els anys que ells han governat no ho han fet. Torrehermosa, que la vaig defendre jo en el plenari, fa, segons l'alcalde va dir en premsa, fa 2 anys, l'any passat ja tenia que estar obert. A fecha d'avui no has començat ni les obres. Per tant, no és tot tan fàcil. Una cosa són les propostes que tu fas i el que tu vols pel poble. Però ell justet té que tindre clar que han estat molts anys governant en conselleria que perquè tu demanes els 44 projectes no és que van a fer-te'ls l'any que ve. Tot té un procés.
Vostè dient que l'alcalde de Vila-real no és realista en la situació?
No, jo, no és que no siga realista. Jo crec que l'alcalde de Vila-real el que està intentant fer és desprestigiar al PP i a Vox perquè han perdut molts governs. I l'única solució és anem a demanar i anem a agobiar-los i a demostrar que no fan. però jo crec que el millor tindria que centrar-se, perquè aquests 44 projectes ja venen de fa molts anys i estaven governant ells, tant en conselleria com en Vila-real. És a dir, hagueren pogut ells pactar en els seus companys de partit i adelantar algo en Vila-real, que a fecha d'avui no han adelantat.
Pues Irene Herrero, portaveu del grup municipal Vox, gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres.
Party we don't wanna be at. Turn the top, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Vila-real, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Nunca más usar la violencia.
¿Qué?
Para chururu churu.
Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chururu churu, para chururu churu. Para chururu churu, para chururu churururu. Para chururu churu, para chururu churururu. Para chururu churu, para chururu churururu. Para chururu churu, para chururu.
Mire, i tinc així Adrián Casabó, ell és el portaveu del grup municipal popular de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Anem a parlar de les mocions, que vostè ja va presentar així la setmana passada i que va portar a ple divendres. La moció per a aconseguir a millorar aquesta atenció ciutadana, no?
Sí, jo crec que era important esta proposta, perquè al final de tots els punts de l'ordre del dia, que van ser uns quants, era de les poques propostes en les que fan els grups polítics de l'Ajuntament, en les que l'Ajuntament, l'administració local, sí que té competències, no? I nosaltres veiem un problema en el que és l'atenció que està prestant l'Ajuntament de Vila-real als seus veïns. Crec que és un tema que no és nou d'ara. I buscàvem aquesta sèrie de mesures per a millorar aquesta atenció que reben els veïns, no? Entre les propostes que fèiem en la moció estava la de, per un costat, millorar la seu electrònica, que hi hagi molts tràmits que puguen fer-se de manera telemàtica, i això evitaria també molts desplaçaments innecessaris de veïns a l'Ajuntament i, per tant, un millor servei en l'atenció presencial que se presta. Però conscients també de que encara hi ha gent que té dificultat per a fer tràmits de manera electrònica, demanàvem també en aquesta mateixa moció una atenció preferent i prioritària per als majors de 65 anys i també per a persones amb mobilitat reduïda, no? De la mateixa manera que s'ampliarà també l'horari d'atenció a algunes vesprades, ja que molta gent per motius laborals té moltes dificultats per anar a l'Ajuntament en horari de matí a fer alguna gestió. I també demanàvem la mateixa proposta que la cita prèvia, no només en l'Ajuntament de Vila-real, sinó en qualsevol administració, deixi de ser obligatòria, no? Molts veïns s'hauran trobat que en algun moment necessiten fer una gestió urgent, perquè a lo millor han de portar algun paper a alguna altra administració o el que siga, i se troben que quan van a demanar cita prèvia no la tenen, pues a lo millor en 3-4 setmanes, no? Per tant, ja li dic, tot i l'esforç que sé que està fent el personal del Departament d'Atenció i Proximitat de l'Ajuntament, encara sí que hi ha moltes administracions que no atenen als ciutadans sense una cita prèvia, no? I pensem que això durant la pandèmia va estar molt bé, però que és moment ja de que acabe i els ciutadans tinguin l'atenció que mereixen per part de les administracions.
I n'hi ha unanimitat a l'hora de votar a favor?
Sí, jo crec que evidentment era una proposta molt coherent que venia a donar resposta a una necessitat que crec que qualsevol que entra a l'Ajuntament, siga del grup polític que siga, veu, perquè sabem, pues, que ja li dic, tot i l'esforç que fa el personal municipal, no estem prestant una atenció ni presencial ni telefònica en els criteris de qualitat que pensem que hauríem de prestar, i per tant, pues, ahí en ISA vam tindre el recolzament de tots els grups, però evidentment des del nostre, que és el grup que la vam proposar, pues, vigilarem que aquests acords que ha aprovat el ple es complisquen.
Clar, però imagine, vostè és alcalde i vostè vota a favor d'esta proposta, però dona la casualitat de que això no està arreglat, és dir, sap allò de que, sí, a mi em pareix bé que tinguem de tot, però ho he de posar en pràctica, és a dir, si això era una mesura que se té que prendre, que la gent està molt disgustada perquè ha d'esperar, ha de fer cua, tenim la sensació de que estem en una eterna pandèmia, la sorpresa és que, mire, jo quan tots voten a favor em quedé bocabadà, perquè nosaltres estem fent el ple en directe.
Sí, per això li diria que ara és tasca de l'oposició i principalment del grup que va proposar esta moció, que és el Partit Popular, pues vigilar i fiscalitzar que l'equip de govern complisca amb aquests acords que ha aprovat en ple.
Mire, n'hi ha una moció que presenta el Partit Socialista i és per a sol·licitar al govern del PP que no retarde la construcció del centre de salut Torrehermosa. El govern del PP està retrasant.
És esta moció, la veritat que és increïble, no? Jo li ho dia al Partit Socialista en el ple, la poca vergonya que tenen de demanar això i de la manera que ho demanen, no? Ja el títol de la moció és tota una declaració d'intencions, perquè ja no demanen al govern de la Generalitat, demanen al PP, val? Per tant, ahí jo crec que ja se veu molt clarament quina és la intenció, no? I a mi em sorprèn que just d'ara que el govern de la Generalitat ha licitat per fi el projecte, la redacció del projecte per al Centre de Salut de Torrehermosa, ara, després de 8 anys de botànic, ara és quan s'ha licitat aquesta redacció del projecte, que els socialistes de Vila-real demanen que se paralitzi la licitació per a que vagi més ràpid. Dient, és que ens pareix molt 8 mesos per a fer el projecte. I jo els dia, ojalà en 8 mesos estigui aquest projecte redactat, perquè en 8 anys que va governar el Botànic no van aconseguir ni fer-hi la redacció del projecte, i ara els pareix que 8 mesos és molt. Doncs pues ojalà en 8 mesos aquest projecte estigui redactat, estigui preparat per a que en breu se comencen les obres, no? I aquells que durant tots els seus anys de responsabilitat autonòmica no van ser incapaços, diu, sí, sí, però Ximo Puig posava 1 milió i pico d'euros tots els anys en el pressupost, i de què ens ha servit, no? I li recordava l'alcalde també, no? Perquè just ara fa 2 anys, en 2021, en un d'aquests anuncis que feia Ximo Puig, dia que anava a fer un pla especial d'infraestructures sanitàries urgents per a donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia. Bé, en això, nosaltres ens vam creure que aquest anunci anava a ser real i vam demanar a l'Ajuntament de Vila-real que declarara urgent i sobre de Torremosa. I en 2021 el Partit Socialista, el mateix Partit Socialista, que ara vol que siga ràpid i urgent, votava que no, quan sí que n'hi havia en teoria una possibilitat de declarar urgent, no? En aquell moment el senyor Benlloc, li recordava jo el divendres en el ple, dia que allò podia ser inclús un poc com il·legal declarar una infraestructura urgent, dia que això era posar en dubte el treball que estaven fent els professionals del Departament de Salut de la Plana, i va dir algo que jo crec que és que demostra quin ha sigut l'engany del Partit Socialista en el Centre de Salut de Torremosa, no? I dia, tenim una fulla de ruta molt clara per a construir ese any, el 2021, la primera fase, i l'any següent, el 2022, la segona. No tinguem dubte que això serà la realitat. Això és el que deia l'alcalde en 2021, estem acabant 2023 i ara se comença la redacció del projecte del Centre de Salut de Torremosa, no? Per tant, després d'això, de tants anys de responsabilitat, de no haver donat cap pas en positiu en aquest Centre de Salut de Torremosa, que ara, quan per fi se redacta el projecte, vulguin parar-lo per a fer-lo més ràpid, pues em sembla una vergonya i una falta de respecte als ciutadans de Vila-real.
Sí, en este cas el senyor Benlloc, l'alcalde de Vila-real, li contestava que van ser vostès qui van tancar el centre de salut.
Bueno, és una altra,
bueno, era un ambulatori.
És una altra de les mentides que ells intenten fer creure la gent, però la gent evidentment no és tonta, no? Jo li ensenyava també la notícia de gener de 2016, ahir ja portaven més de 8 mesos governant el Partit Socialista en la Generalitat Valenciana, i precisament la que és en la foto d'un mitjà que, vamos, no crec que siga o que treballi per al Partit Popular, parlava de que Torremosa se queda ja sin servicio de atención primaria, i la que eixia era precisament la persona que en el ple del divendres defensava la moció per part del Partit Socialista, que en aquell moment era regidora de Sanitat, que és la senyora Sílvia Gómez. Per tant, ja li dic, el que han de fer és, ja que això ara ja va, posar-se al costat de la Generalitat Valenciana, ajudar en tot el que faça falta i que això siga una realitat el més pront possible.
Miren, vam veure que el grup municipal Vox va ser qui va presentar la moció sobre el rebutjament a l'amnistia. El Partit Popular, en este cas, no ha presentat ninguna moció o s'ha sumat a la moció de Vox.
No, el Partit Popular va presentar també una moció per a que l'Ajuntament de Vila-real, ja li dic, nosaltres intentem sempre que els temes que presentem i que portem al ple siguin de competència municipal, però crec que els veïns entendran també que estem davant un tema de màxima gravetat, i per tant crec que és important també que l'Ajuntament de Vila-real com a institució es posicionara al costat de la igualtat entre tots els espanyols, no? Nosaltres vam presentar una proposta també, com tu comentaves, el grup Vox també havia presentat una altra, i per tant enteníem que no era necessari fer dos debats sobre la mateixa qüestió. En la moció que va presentar Vox, perquè era prèvia a la investidura, n'hi havia alguns punts de la seva moció que evidentment, després de ser investidia el senyor Pedro Sánchez, quedaven obsolets. Nosaltres vam demanar que se retiraren aquests punts i que s'afegiren els que el Partit Popular havia presentat, i per tant vam debatir aquesta única proposta, no? Desgraciadament, no? Jo li ho dia al senyor Benlloc en el ple, que a mi m'ha decepcionat, i crec que a molts veïns de Vila-real també, no? Ell que moltes vegades presumís de plantar cara al seu partit, de dir les coses que no pensa que estan bé dins del seu partit, que en este tema calle i mire cap a un altre costat, a mi la veritat que em va sorprendre i em va decepcionar, no? Jo li diria que no sé si això respon a interessos futurs que puga tindre el senyor Benlloc dins del Partit Socialista, i que per tant passen per no enfadar massa el senyor Pedro Sánchez, però a mi que el senyor Benlloc, no? I que els socialistes de Vila-real pues els parega bé que se paguen 15.000 milions d'euros de tots els impostos dels espanyols per a contentar a uns i aconseguir els vots per a la investidura, que els parega bé que un acord que quebra la igualtat entre els espanyols davant la llei, que els parega bé un acord que dinamita els fonaments de la separació de poders tal i com els coneixien fins ara, que els parega bé un acord que debilita l'estat de les autonomies i que els valencians són menys que altres veïns del nostre país, pues a mi la veritat que me sorprèn i me decepciona que el Partit Socialista de Vila-real es situe també al costat dels colpistes i no al costat de la igualtat de drets de tots els espanyols.
Ell argumentava que ell no és sospitós de ser massa sanchista.
Bé, això passa com Page, no? Que de què servís que diguem unes coses i que quedem bé diem el que alguna gent vol sentir quan després en els fets pues, votem igual que el senyor Pedro Sánchez, no? El que n'hi ha que fer aquests socialistes que de veritat els parega malament el que està fent el seu partit, el que han de fer és en fets i on poden, que és en les institucions on governen, pues, demostrar.
Després vam parlar també de crear aquest jutjat de violència de gènere de la dona en la que en teoria van estar tots d'acord.
Sí, evidentment, no? Jo em sorprenia després perquè en una de les rèpliques que me feia el senyor Benlloc m'acusava de que vostè sempre posa el PP per davant. Pues mire, de les 14 vots que va emetre el Partit Popular en el ple d'este divendres, dels 14, 13 van ser que sí. I ahí n'hi havia propostes del Partit Socialista, de Compromís, de Vox, val? Només a esta de Torremosa perquè ens semblava una burla i com va dir ell en 2021 no anàvem a contribuir a ese circo. A totes les altres el Partit Popular va votar que sí, perquè el Partit Popular té molt clar i moltes eren demanar al govern de la Generalitat Valenciana, que en este moment, com vostès saben, el presidís el Partit Popular. Però ens dona igual, no? Quan siguen propostes que són d'interès per a Vila-real, i esta, per exemple, que em comentava vostè d'ampliar aquest juzgat de violència contra la dona, perquè com molt bé va explicar la meva companya Gemma Ferreres, que precisament treballa en estos assumptes en matèria de protecció a les víctimes, s'ha vist també per una decisió del govern del Partit Socialista, que això els ho va recordar també la meva companya, pues s'ha quedat i s'ha juzgat totalment col·lapsat, és necessari perquè és un servei comarcal ampliar-lo, però de moment qui no autoritza aquesta ampliació a un segon juzgat de violència contra la dona és precisament el Ministeri de Justícia, que saben vostès qui el gestiona.
I per urgència va entrar una comissió d'investigació.
Sí, i a mi m'ha sorprès prou també este cada setmana llegint la premsa que cap mitjà de comunicació es fa ressò d'això, que jo crec que és un tema almenys noticiable, no? Sí, va haver un grup que va ser Vox que va presentar la proposta de creació d'esta comissió d'investigació. Nosaltres, evidentment, vam mostrar el nostre suport perquè entenem que és una bona manera de aconseguir certa informació i certes explicacions que també des del Partit Popular venim reclamant des de fa temps i que no tenim, no? Jo recorde que ja la legislatura passada nosaltres vam presentar una moció perquè no enteníem per què s'estava retardant tant la posada en marxa del servei de préstec de bicicletes. Després tots els veïns recordaran com unes setmanes abans de les eleccions van començar a aparèixer per tota la ciutat uns cofres grocs en els que anaven a guardar-se les bicicletes. Qualsevol veí que va veure això com a mínim ja li va sorprendre i ho va veure poc funcional. Així se va demostrar. Ja li dic, des d'abril, estem ja en final de novembre, el servei no s'ha ficat en funcionament, les bicicletes mai s'han instal·lat, els cofres s'estan retirant i, per tant, a totes aquestes preguntes que de diferents grups, el nostre també, hem anat fent en comissions informatives, en els plens, sense tindre cap resposta clara al respecte, doncs pensem que esta, una comissió d'investigació específica sobre este tema, pot ser una bona ocasió per a veure si entenem per fi què és el que ha passat en aquesta fallida posada en marxa del servei de préstec de bicicletes a la nostra ciutat.
I tots els grups voten a favor?
Sí, ahí jo crec que és cert que el Partit Socialista no tenia altra opció. Sabia que si els grups de l'oposició votàvem a favor i sa proposta anava a eixir, i anava a quedar un poc raro que qui ha de donar les explicacions no vulgui donar-les, no? Quan sap que n'hi ha una majoria en l'oposició, el Partit Socialista de Vila-real està en situació de minoria, i jo crec que van fer, perquè a més si la gent escolta la explicació i la justificació que va fer el regidor de mobilitat pues donava a entendre que no estava massa conforme en que se creara aquesta comissió d'investigació, però crec que no es quedava una altra, no? Ara, el que anem a fer, i així ho vam dir ja des del Partit Popular des d'aquest mateix moment, és no anem a perdre un minut i volem que aquesta comissió se cree quan abans millor i que servisca realment per al que ha de servir, que és per a donar les explicacions que fins ara el govern municipal no ha estat capaç de donar.
El que va dir l'alcalde és que això, aquesta comissió d'investigació el que farà és retrasar més i s'ha posat en marxa d'aquest servei. Però al final, això és una sensació personal, com ho va posar en marxa el grup de Podemos, de que estava entonces, la sensació és que tot el món va llevar-se les mans i no ha sigut la culpa meua.
Bueno, el grup de Podemos o el regidor de Podemos, que era responsable de la regidoria que la legislatura passada havia d'haver posat en marxa este servei, governava en coalició en el senyor Benlloc del Partit Socialista i per tant formava part d'una junta de govern presidida pel senyor Benlloc, no? Per tant, si n'hi ha alguna responsabilitat, ho veurem, no és només del regidor, sinó evidentment és de l'equip de govern i del seu alcalde, i volem nosaltres, l'únic objectiu amb el que hem donat suport a la creació d'esta comissió d'investigació és simplement per a que ja no nosaltres, sinó per a que els veïns i veïnes de Vila-real coneguen que és el que ha passat en una adjudicació d'un contracte per valor de quasi mig milió d'euros, que en este moment no està funcionant. O sigui, una empresa ha guanyat un concurs públic i aquesta empresa no està donant el servei que toca, l'Ajuntament no reclama res a aquesta empresa, l'empresa tampoc reclama res a l'Ajuntament perquè, segons ens diuen, a dia d'avui no ha cobrat un euro. Per tant, cal saber què passa i cal que se donen les informacions pertinents per a conèixer per què, en aquest moment, a pesar de que n'hi ha una adjudicació d'un contracte públic, a Vila-real no n'hi ha servei de préstec de bicicletes en aquest moment.
Veurem més comissions d'investigació?
Bueno, jo crec que això és, dins d'un sistema democràtic com el que estem, és saludable, i quan hi ha gent temes que en les comissions informatives ordinàries pues el govern no siga capaç de donar les explicacions que toque, pues és un mecanisme que està, que ho arreplega el ROM, el Reglament Orgànic de Funcionament de l'Administració, i per tant, si és necessari, pues se demanarà quan toque, clar, sense problema.
A mi em va sorprendre que no tornaren a portar al ple el préstec, el famós préstec que volen demanar des de l'Ajuntament perquè fa falta. Em va sorprendre que no entrarà ni per urgència ni que estiguera en l'ordre del dia.
Bé, mitja hora abans del ple se va celebrar una comissió extraordinària d'Hisenda on l'equip de govern tenia intenció de tornar a portar, com tu dius, el préstec. Els grups de l'oposició van manifestar que el nostre vot a dia de divendres no havia canviat i anava a ser negatiu. En aquest moment en la comissió se'ns comunica que encara que els grups de l'oposició no anarem a donar-li suport a aquesta proposta, ells anaven a portar-la al ple. Això va ser dos minuts antes de començar el ple, i quan va entrar l'alcalde ens va dir que el préstec no anava a ple, que ja se'ns informaria. Això és com se van produir els fets, no? Jo he de fer sempre el mateix, no? I li ho dia. Bueno, en aquesta comissió vam saber també, i per la premsa hem llegit estos dies, que l'equip de govern sí que s'ha reunit en algun dels grups de l'oposició per a intentar canviar el seu sentit del vot. Jo li diria que, almenys en el grup del que jo soc portaveu, amb el Partit Popular, no ha hagut cap contacte de l'equip de govern ni cap proposta de reunió per a intentar que canviem el nostre sentit del vot al respecte. No sé quin és el motiu. Jo, sempre que m'han oferit sentar-me a una taula a parlar, ho he fet perquè considere que és el que hi ha que fer, dialogar, parlar. Jo també els dia una cosa en la comissió, o sigui, que tu me dones tota la informació, que per cert, a dia d'avui tota no la tenim encara, no significa que jo tinga que votar el que tu vulguis. Bé, jo puc tindre tota la documentació, analitzar-la i decidir que el meu vot segueix en que no, no?
La regidora d'Hisenda, Sabina Escrits, va demanar disculpes públicament, a més així en la ràdio, perquè hi va reconèixer que vostès no tenien tota la informació, però que anaven a donar-li-la. Li van donar a vostès la informació, vostè han revisat aquesta informació i encara no està.
Encara falta alguna cosa de les que s'ha demanat que no està, no de l'expedient en concret del préstec, que evidentment està clar, sinó d'altra informació que nosaltres considerem que és important per a decidir si és necessari o no i se préstec. No? Jo entenc que finalment l'alcalde va decidir retirar aquest punt o no portar aquest punt per urgència al ple, perquè no tenia el suport suficient per a que la proposta es quedi endavant, que és però, el que jo li vaig demanar des del primer moment. No té cap sentit que això estiguem portant-lo a ple fins que vostè no s'hagi treballat els vots que necessita perquè està en minoria per a que la proposta es quedi endavant, no? Si no se fa res diferent, evidentment el vot de tots els grups va ser el mateix, entenc, si no hi ha res que canvi això, no? Per tant, en contra del que ens van dir en la comissió, finalment no se va portar al ple i entenc pues, que seguiran treballant per aconseguir els suports que necessiten per a que la proposta isca endavant.
El fet de que no se traga el préstec significa que n'hi hauran empreses que no podran cobrar?
No, és que jo crec que no té res a veure. Vull dir, el préstec és per a un fi molt concret, que és per a pegar unes sentències o resolucions del jutjat d'expropiació que tenen una resolució. Per tant, aquests diners són per a eixa cosa. Les empreses, una empresa que té i que fa treballs per l'Ajuntament, els fa perquè té una RC, perquè té un contracte firmat en l'Ajuntament, uh-huh. perquè se li ha demanat que faça un treball. Per tant, això, quan a vostè se li demana un treball per a la casa, és perquè hi ha els diners per a fer-lo. No? Per tant, jo sí que demano a l'equip de govern que no confundisca a la ciutadania, perquè, evidentment, qualsevol treball que s'ha fet per l'Ajuntament de Vila-real s'ha fet perquè hi havia una partida pressupostària per a fer-lo. No? Entonces, que ara, per exemple, estiguem en novembre, que n'hi ha gent entitats socials que no han cobrat les subvencions de 2023, encara que estiguem prestant serveis des de gener, no té res a veure en un préstec, perquè aquestes entitats van començar l'any en un conveni signat en l'Ajuntament de Vila-real que ja tenia aquests diners. O que els clubs esportius no hagin cobrat la seva subvenció de 2023 quan està acabant l'any, no té res a veure amb el préstec, perquè aquests clubs tenien un conveni signat en l'Ajuntament de Vila-real i en el pressupost estaven aquests diners per a pagar-lo. No? Per tant, que no confongui a la ciutadania, jo també els vaig demanar, perquè m'ha arribat ja per alguna via, que no estiguen cobrant o que algú li hagin dit anem a retallar-te l'assignació per l'any que ve, no té res a veure en l'oposició. L'oposició no ha dit que se retalli a ningú res, perquè tampoc sabem el que se vol retallar o no. Per tant, que siguin responsables de la seva gestió i de les seues decisions, que siguin responsables qui les pren, uh-huh. no qui no les pren.
Sí, el que passa és que quan arriba una sentència s'ha de traure diners de tots els puestos i això el que fa és buidar aquests diners que estaven destinats per a entitats.
La pregunta seria per què a novembre del 23 encara n'hi ha entitats o clubs que tenien un conveni signat en l'Ajuntament des de gener del 23 que no han cobrat aquests diners. I què s'ha fet en aquests diners en estos 11 mesos.
Uh-huh. Adrián Casabó, ens hem quedat sense temps. Gràcies per haver estat ací i haver-nos explicat aquestes coses de lo que va ser el ple del divendres passat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tu i jo, malas pasiones.
I ara tenim ací a Maria Fajardo, ella és la portaveu del grup municipal de Compromís per Vila-real. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Ens quedem en el que estàvem, que estava parlant en aquest moment en Adrián Casabó. Parlàvem que m'ha estranyat que no haguera anat a ple el préstec, que no els haguerem posat en l'ordre del dia el demanar aquest préstec de 1.300.000 euros i és que no ha ni hagut acord encara, no?
No, ese préstec se va anunciar en premsa que anava a entrar al ple ordinari, o sea, d'este mes de novembre, i el que va passar és que com no estava en temps i forma en l'ordre del dia, havia d'entrar per urgència perquè no s'havia dictaminat, per la qual cosa es celebra una comissió informativa mitja hora abans del ple, i en aquesta comissió, que saben vostès que les comissions són òrgans més discrets, en el que es parla d'una manera més distesa, nosaltres vam exposar quin havia sigut l'acord de la nostra assemblea i que per la qual cosa no n'hi havia encara cap acord, perquè nosaltres no havíem aconseguit ni que es cedira en absolutament res, ni tampoc que se'ns donaren els números que nosaltres havíem demanat, que sobretot era i feien referència a les factures que queden pendents d'anys anteriors, perquè nosaltres sabem que existeixen factures que suposen una despesa per a l'Ajuntament i que no sabem quina despesa exactament van a suposar, perquè no sabem quantes factures queden pendents de pagament d'altres anys, però també d'aquest exercici econòmic. Nosaltres sabem que n'hi ha associacions que tenien un conveni signat en els pressupostos del 2023 i que a data d'avui encara no han cobrat. Quin és el motiu per al que no hagin cobrat? Quan a priori se préstec, i ja ho han explicat les persones que m'han precedit d'altres partits, i se préstec a priori és simplement per a aprovar unes sentències. però si és simplement per aprovar unes sentències, però n'hi ha associacions que no estan cobrant i que se'ls està dient que no estan cobrant per culpa de que aquest préstec no s'aprova per l'oposició, on està realment la veritat o la certesa dels números de l'Ajuntament? Aleshores, fins que no hi hagin aquests números, nosaltres no podem aprovar-lo, bàsicament perquè tampoc podem donar la explicació que la nostra assemblea com a partit assembleari que som mereix. Nosaltres, si anem en les dades que nosaltres tenim, però després les dades que nosaltres tenim no corresponen al que és la realitat de l'Ajuntament, difícilment podem fer res.
Però se'ls ha donat més documentació, no?, de la que tenien, perquè jo sé que la regidora d'Hacienda, perdó, em va dir que reconeixia que no la tenien tota, que ella no ho sabia, que demanava disculpes i que el que anaven és a felicitar-los tota la documentació que vostès demanen.
Sí, sí, de fet, de fa 15 dies o 20 ja a ara, clar que se'ns ha donat més documentació, efectivament. Aquells 25 projectes que van eixir que s'anaven a paralitzar si nosaltres no aprovàvem ixe préstec, que van eixir a l'endemà just de que era no aprovat, tota aquesta documentació la tenim. També tenim un esborrany de més o menys els pressupostos per a on van adreçar-se per al proper any. Nosaltres, a més, hem compartit reunions amb el Partit Socialista, cosa que agraïm perquè s'han assentat a parlar amb nosaltres i crec que ens ha servit moltíssim. No ens ha servit per a esclarir quina és la situació econòmica de l'Ajuntament realment, però sí que ens ha servit, i crec que també és molt necessari a part, a fer aquest exercici de reparació, de poder seure'ns cara a cara amb aquestes persones que al final compartixen amb nosaltres la dedicació per a este poble, i que crec que també era necessari que ens poguérem assentar i parlar de tu a tu, cara a cara, i resoldre coses que n'hi havien enquistades des de la legislatura passada per tal d'encarar esta nova legislatura on el context és totalment diferent, perquè ara no n'hi ha una majoria absoluta i moltes vegades és precís arribar a acords per a que Vila-real continuï endavant. Aleshores, sí que ens hem reunit diverses vegades, però ja li dic, tenim més documentació de la que teníem fa 20 dies, però ens segueixen faltant aquestes relacions de despeses que contemplen les factures pendents d'anys anteriors i les factures pendents d'enguany, perquè enguany encara no s'han pagat convenis o encara no s'han pagat factures que ja estaven compromeses en el pressupost d'enguany que va ser aprovat en maig. Per què no s'han pagat si estaven pressupostades?
Però diu vostè que ja comencen a sentar-se cada vegada més voltes. Jo entenc que és, en aquest cas, Compromís i el Partit Socialista.
Sí, 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 Compromís i el Partit Socialista.
I anem una miqueta filem més prim. José Benlloc i Maria Fajardo s'han assentat a parlar en solitari.
Sí, sí, sí.
I què tal?
Bé, molt bé. Molt bé. Vull dir que li tinc que dir a ningú... Pense que no li he de dir a ningú del poble que no ho sàpiga, que el nostre alcalde, José Benlloc, en les distàncies curtes, és una persona encantadora. Vull dir, és que no tinc res a dir.
I vostè li ha dit...
M'ha escoltat... cosa que he agraït, perquè jo estava acostumada a parlar i que se'm ningunejara contínuament i el no tens ni idea i no saps on estàs i no tal. He de dir que en el tu a tu això no m'ho fa, m'escolta, me trata com una persona, que crec que és el mínim que se pot demanar, i bé.
No tinc... Talvolta ha influït que els dos estan a l'oposició en Diputació?
No ho sé, pot ser sí o pot ser no, perquè al final nosaltres en Diputació també és cert que en moltíssimes votacions tampoc coincidim al 100%, però el que nosaltres moltes vegades és un sí, perquè no veiem més transcendència en certes expedients que passen per el ple. Per al PSOE és una abstenció, preferixen ficar-se de costat que votar-los a favor quan no és necessari el seu vot. Doncs bueno, cada un té la seva estratègia o té la seva manera d'entendre la política. Aleshores, pot ser que siga perquè ara ens veiem més? Doncs pot ser. Jo sempre sóc una ferma defensora de que el roce hace el cariño, i crec que a més te veus, doncs és natural que te portes millor o que hi hagi més cordialitat.
Quan parlem que l'alcalde se senta més voltes en Maria Fajardo, ha llimat aspereses en Maria Fajardo, però no ha llimat aspereses en l'assemblea de Compromís.
No, nosaltres simplement és que les aspereses que n'hi ha que llimar, per dir-ho d'alguna manera, o el que n'hi ha que afrontar, és que és una situació diferent a la que estàvem en les legislatures anteriors. En la legislatura del 2011, quan nosaltres comencem a caminar juntes, per aconseguir el govern del canvi a Vila-real, nosaltres començàvem a caminar juntes precisament per donar aquest canvi a Vila-real. Era una aliança merament política en la que d'una manera política havíem d'afrontar la situació de la ciutat i revertir els desastres que s'havien ocasionat per el govern anterior, que portava molts anys governant Vila-real i que, per tant, quan un porta molts anys en una institució acaba pensant que és sa casa i que és el seu maset i pot fer el que vulga, no? Aleshores, nosaltres el que vam fer va ser aquesta aliança política precisament per tal de capgirar la institució. Ara la situació és ben distinta, perquè ara que nosaltres puguem arribar a acords amb Benlloc o amb el Partit Socialista que encapçala ell, és donar un aval a la seva gestió, a la seva manera de gestionar, quan això nosaltres sabem que no és la manera de gestionar més adequada, la que ha tingut el senyor Benlloc, perquè ara ja el coneixem, ja sabem com gestiona, ja sabem quina és la seva manera de fer les coses i nosaltres pensem que no és la més adequada. Aleshores és diferent la situació, perquè ara no és una aliança política, ara seria una aliança per a avalar una gestió que nosaltres no compartim.
I si en vez de avalar aquesta gestió diguera Maria, compromís, veniu i ajudar-me a gestionar, què tal?
Clar, per supost, però jo per a saber com puc ajudar he de tindre de manera transparent tota la informació, a qui se li deuen diners, a qui no i per què.
Vostè presenta una moció per a crear el jutjat de violència sobre la dona, el número 2 de Vila-real.
Sí, i ja aprovada no per unanimitat, sinó en una abstenció de Vox, que és una abstenció, pense que per una qüestió merament política, perquè nosaltres ens van esmenar per a que canviarem el que posava quan ens referíem a aquest jutjat com el més saturat del País Valencià. Ells ens demanàvem que no posarem País Valencià i que posarem Territori Valencià. Nosaltres no vam acceptar aquesta esmena perquè considerem que la nomenclatura País Valencià és una nomenclatura totalment avalada per l'Estatut d'Autonomia i que se pot utilitzar i que la podem utilitzar lliurement. Aleshores no vam poder canviar-la i per tant es van abstindre.
La comissió d'investigació se l'esperava?
Sí, la comissió d'investigació jo la sabia, perquè me l'havien comentat aquest mateix matí que anava a entrar per urgència i me ho van, ja li dic, me ho van advertir que anava a entrar per veure un poc què anàvem a fer nosaltres, perquè clar, és el que parlem, que jo ara me sent que a vegades la novia més cotitzada, perquè els meus vots són necessaris per a uns i per a altres.
Jo recordo, aquest és l'últim, l'any, bueno, des de principi d'any, la quantitat de voltes que s'ha eixit vostè disgustada del ple i terriblement afectada, i ara com que li he vist un canvi.
Sí, és que crec que també és cert que el temps, no, ho va curant tot i cada vegada me vaig sentint més còmoda també quan faig política, me vaig sentint una miqueta més polític i menys no sé com dir-ho, menys, no sé, això que diuen. Jo abans, això de la classe política, jo defugia un poc, jo dia, jo no sóc polític, però al final crec que el temps curtix i ara me sent molt més còmoda, per això me sent en la llibertat d'entrar a debat en coses que per a mi són importants i que defense fermament, com vaig fer en el el tema dels bous.
Clar, va entrar ahir en un moment, la van punxar perquè teníem el pleno en directe, i sí que va entrar ahir en un debat en la regidora Míriam Caravaca en conviccions molt, molt fermes.
Clar, és que a mi em sobta moltíssim, i ho vaig dir així un poc, perquè em sobta moltíssim que es presenteix a moció així a l'Ajuntament de Vila-real per part del Partit Socialista, que sempre ho hem dit, que el Partit Socialista de Vila-real és una miqueta sui generis, perquè fa el que no fa el Partit Socialista en cap lloc, així, doncs sí que ho fan. I de fet, me va fer gràcia que se demanara en una esmena que va presentar el Partit Popular, es demanava que el Partit Socialista d'ací donara opinió sobre el ministre que era antitaurí, i jo vaig dir, així passem de parlar del ministre antitaurí a una exregidora de Benestar Animal, que és Míriam Caravaca, que demana més ajudes pels bous, en un moment on estem totes i tots els valencians i les valencianes plorant, perquè crec que estem plorant, del que ens està abocant l'extrema dreta i el govern este de Frankenstein que tenim en la Generalitat Valenciana, que estan retallant ajudes a tot el teixit cultural per a donar-lo als bous. I en canvi en el nostre ajuntament se demanen més ajudes per als bous. Però independentment del que l'Ajuntament de Vila-real passara, va ser aprovada finalment, perquè PP i Vox i PSOE van votar que sí, evidentment, independentment de que ixa moció no haguera eixit aprovada, les ajudes per als bous ja han augmentat. A mi el que em generava un cortocircuit al meu cap era si a eixes ajudes sí que s'anaven a presentar, perquè no anem a parlar de la legislatura passada, perquè crec que els retrets no toquen, però en el que portem d'esta legislatura s'han deixat perdre ja tres subvencions. Una, per a les ajudes extraescolars, per als xiquets i xiquetes d'este poble. Una altra, per als mosquits tigre que han picat fins a fa 4 dies perquè la calor s'ha allargat. Uh-huh. I una altra, per a tot el tema de les fires gastronòmiques, tenint així la de la Olleta de la Plana i podent-ne tindre 50.000, perquè així també fem ruta de la tapa, també fem lo de les tapes en taronja, vull dir que es pot justificar de moltíssimes coses. I no s'han presentat. I aleshores el que a mi me inquietava era si anaven a demanar aquestes ajudes dels bous. Jo dic, vale, saben que van a eixir ajudes per als bous, a eixes sí que mos anem a presentar, no mos presentem pels mosquits que piquen a la tia Assumpció i li fan la cama que fa vergonya, però sí que mos presentarem a les dels bous. No mos presentem per fer activitats pels xiquets i xiquetes del poble per a que puguen tindre activitats extraescolars després d'eixir del col·le, però sí que demanarem les ajudes pels bous. No sé, és que la veritat és que me sobta.
També va estar molt contundent en l'amnistia, no? Va estar vostè més rato parlant de l'amnistia que ningú del ple.
Sí, el tema de l'amnistia és que, per una banda, me vaig alegrar prou de que així, afortunadament, som ixa illa que s'ha quedat en la plana de que no han pogut segrestar la dreta i l'extrema dreta el ple per a fer un ple expressament per a parlar d'esta xorra que no afecta a Vila-real en si Vila-real en que és en res. I encara podem estar contents d'eixa banda, però per una altra, a mi, ja li dic, me generava preocupació pensar què és el que realment volien els regidors que feien este tipus d'emocions, perquè així en Vila-real ne vam tindre dos que finalment van acabar fusionant-se en una, però teníem una del PP que reclamava la igualtat entre espanyols i una de Vox en contra de l'amnistia directament. I a mi em preocupa que això de l'amnistia només, ells només ho pateixen quan és una cosa que no fan ells, o què? Perquè són partits que precisament han tingut amnisties i amnisties que sí que ens han afectat a totes i tots, com les amnisties fiscals. No se preocupen vostès, que als ricachons els poden perdonar el que faça falta. Però a la gent que és demòcrata i vol parlar, no. I després també me sobta molt que clamen a Europa. No, direm a Europa que ens ajude. Direm a Europa que ens ajude si Europa precisament, si el senyor Puigdemont s'ha quedat fora de les... O sigui, s'ha quedat, no ha tornat a l'estat espanyol i s'ha quedat precisament en Europa, és perquè precisament la legislació europea el que dia era vostès, govern de l'estat espanyol, s'ha de plantejar el que està fent i igual no està tan malament això de que la gent puga decidir, igual que es va fer un referèndum a Escòcia.
Maria Fajardo, ens hem quedat sense temps, té que entrar el meu company. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos sempre.
I a vostès, les 2 del migdia, els dice perquè ja entra el meu company Javi Mata. Demà les 12, 2 horetes, sento vostès.